Avui comencem el programa parlant d'òpera, una vegada més, al costat del crític del diari Avui i de Catalunya Música, Xavier Sestén. Xavier, bona tarda i gràcies per venir.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Acabes d'arribar de París.
Efectivament.
Un cap de setmana molt ben aprofitat, potser?
Molt intens, molt intens. Uh-huh. Molta òpera i molta discussió sobre l'òpera.
Parlem primer d'això últim que ara comentaves, de les jornades europees de l'òpera. Ho vam anunciar la setmana passada als nostres oients. De què s'ha parlat i qui participava en aquestes jornades, Xavier?
Bé, aquestes jornades han tingut lloc aquest cap de setmana, de divendres a diumenge. Van participar gairebé uns més de 600 delegats de 33 països diferents. Bàsicament eren delegats de teatres d'òpera, tots directors generals, directors de màrqueting, de comunicació, tècnics, és a dir, cada teatre anava amb una delegació bastant àmplia, inclòs el Gran Teatre del Liceu, i també hi havia representants de les associacions d'amics de l'òpera, perquè, diguéssim, aquestes jornades estan organitzades per Òpera Europa, que és l'associació que uneix tots els teatres o els principals teatres operístics europeus, Fedora, que és l'associació d'amics de l'òpera d'arreu del continent, i Reseo, que és, diguéssim, l'organització també de les entitats didàctiques i educatives dels diferents teatres. Uh-huh. Una mica aquestes eren les tres potes d'aquestes jornades.
I de què s'ha parlat?
S'ha parlat de moltes coses. S'ha fet una mica de diagnosi de on estem, com està el món de l'òpera actualment. Una mica la conclusió és que no està en crisi, almenys a Europa, perquè, diguéssim, les taxes d'ocupació a gran part del continent són molt elevades, el Gran Teatre del Liceu és un exemple, però una mica també de preveure de cap a on va el futur, diguéssim, els reptes nous de finançament, els reptes nous que suposa les noves tecnologies en el món de l'òpera, els intents de captar un nou públic, si aquest nou públic ha de ser públic jove o i com es capta aquest públic jove, però també, sense oblidar, altres públics en un continent que, diguéssim, la seva edat mitjana del continent europeu s'està envellint. Doncs una mica aquestes diferents estratègies de com estem en una bona situació, però com mantenir-la i millorar-la de cara al futur.
És la primera vegada que es feia una cosa com aquesta, no?
Efectivament, era la primera vegada, i això va coincidir, coincideix amb aquest 400 aniversari de l'estrena de l'Orfeo de Monteverdi, que no és la primera òpera, però és la primera gran òpera del repertori, i es va coincidir amb justament dissabte, que es va celebrar aquestes jornades de portes obertes a gairebé un centenar de teatres de tota Europa, van obrir les seves portes, també al Liceu de Barcelona, i centenars de milers de persones a tot el continent es van abocar per anar a veure des de dins com funciona un teatre.
Creus que serviran d'alguna cosa aquestes jornades?
Sempre hi ha el dubte de que si aquestes coses són una mica endogàmiques, és a dir, són converses que fan entre els iniciats. Però va haver moltes reflexions molt, molt interessants sobre el futur del gènere, moltes reflexions interessants sobre aquests reptes dels nous públics i les noves tecnologies, i jo crec que sí que es repetirà. Segurament el que sí que es repetirà gairebé segur serà aquesta jornada de portes obertes general a tot el continent, perquè ha estat un èxit considerable. Suposo que una conferència o congrés així potser no cal tant fer-lo cada any, però sí que estaria bé fer-lo d'una forma regular.
Deixa'm dir que els oients que vulguin ampliar la informació del que s'ha parlat aquests dies a París tindran l'oportunitat de fer-ho diumenge que ve al programa Una tarda a l'òpera, que, com sabeu, presenta Jaume Radigales. Allà s'analitzarà amb més detall aquestes jornades. Xavier Sesté també participarà en aquest programa. Avui el Xavier no només ha vingut a parlar d'aquesta jornada, sobretot ha vingut a parlar d'òpera, a més de dues òperes franceses que has vist fa poc. Què et sembla? Comencem pel barroc?
Comencem.
Jean-Philippe Rameau és un dels grans noms de l'òpera barroca a França, i el que has vist és Castor i Pòl·lux.
Efectivament.
Potser estaria bé situar, abans de parlar concretament d'aquesta òpera, situar l'òpera francesa del barroc. Potser la gent, potser els oients associen força bé el que és Händel i la música de Händel, potser també Vivaldi, però l'òpera barroca francesa on la situaríem?
És una tradició diferent, neix bàsicament a la cort francesa dels mitjans del segle XVII, bàsicament amb Lluís XIV, i amb la gran figura de Lili, que és el que defineix una mica el que és la tragèdia lírica, que és el gènere per excel·lència de l'òpera francesa, que, resumint molt, diríem que hi ha una part molt important de cor, a diferència de les òperes italianes, hi ha una part importantíssima del ballet, és a dir, en cada acte hi ha números coreogràfics, segurament perquè Lluís XIV era un gran ballerí i un gran amant de la dansa, i també, diguéssim, les parts vocals, sí, el seu recitatiu, les seves àries, però les àries acostumen a ser més curtes i més concises del que acostuma a ser la norma a les òperes italianes.
Potser no tan virtuoses com les italianes?
A vegades sí, a vegades no, però diguéssim, el virtuosisme vocal no està tan evident com a l'òpera italiana que coneixem de les òperes de Händel, per exemple.
De Rameau coneixem força bé la seva música per clavecí. Com és la seva música operística?
La seva música operística és una meravella, bàsicament perquè, diguéssim, Rameau era un gran savi, un gran teòric a nivell harmònic i instrumental, i això es nota molt en les seves òperes, és a dir, les òperes de Rameau tenen una riquesa sonora, tímbrica, a nivell orquestral, que moltes òperes italianes de l'època no tenen, i té, diguéssim, sempre aquest esperit de la dansa, de l'expressivitat elegant però directa, típica dels francesos, que realment és música molt, molt, molt agradable d'escoltar.
Les òperes barroques, en general, acostumen a ser llarguetes.
Sí, el Castor i Pòlux també és llarguet, però vaja, defineix-me llarguet. Per mi una òpera de 3 hores no és llarguet, és normal.
Normal.
Exacte.
Intueixo que ja anaves predisposat a veure una bona òpera perquè t'agrada Rameau.
Sí, sí.
Es van complir les expectatives?
Sí, sí, perquè la interpretació realment va ser una versió en concert que es va realitzar a la Sala Pleyel de París. I, clar, els protagonistes ja era d'excepció, perquè el John Eliot Gardiner, amb el cor Monteverdi, els English Baroque Soloists...
Home, clar, estàs parlant de Déu Nostre Senyor gairebé, eh?
A nivell coral et puc assegurar que allò era Déu Nostre Senyor, eren com dos dotzenes d'àngels baixats del cel, perquè era absolutament increïble sentir aquell cor. I a més era increïble com sentir solistes d'aquell cor, interpretaven petits papers...
No?
Complicadíssims, molts d'ells, amb una suficiència increïble.
La Sala Pleyel és aquesta sala que s'ha obert no fa gaire?
Efectivament, s'ha reobert després d'un període...
La mítica Sala Pleyel,
no? Exacte, després d'un període de reformes perquè tenia molts problemes acústics. Per una formació, diguéssim, mitjana de tipus barroc, l'acústica era bona. Segons sembla, per la gran orquestra sinfònica continua havent-hi problemes, però per un concert d'aquest tipus va ser un marc ideal.
Parlaves de la part musical, ha quedat clar que et va agradar molt. La part escènica, què tal?
És que era en versió un concert, llavors no hi havia... Sí que hi havia entrades i sortides. De fet, els cantants estaven en situació, vull dir, els seus gestos i el seu comportament...
El posat, no?
El posat realment estan en situació. Però no, diguéssim, va ser una festa musical pura i dura, però de gran nivell.
Avui és difícil veure aquest tipus d'obres del barroc, em refereixo òperes amb instruments que no siguin antics, no?
Sí, diguéssim, ara a l'hora d'interpretar aquest repertori s'ha de fer, diguéssim, uns criteris de rigor estilístic que bé, no és impossible, però costa. I també la nostra orella s'ha adaptat ara a sentir Bach, Händel i fins i tot Mozart en segons quin tipus d'instrumentari i canviar costa una mica.
Deixem de moment el barroc i anem a l'òpera francesa del segle XIX. Començament, eh? Ara perquè ha entrat un solista, però semblava una peça religiosa.
És que, de fet, és un tedeum, això és la juif de Halevi, i comença, després del preludi orquestral, comença amb un tedeum. Cosa que, si em permets, això lliga, diguéssim, Wagner amb els mestres cantaires, aquesta idea la va reaprofitar d'enllaçar el preludi de l'òpera amb un cant religiós, en aquest cas era protestant, doncs lliga una idea que, diguéssim, la va treure d'aquesta òpera una mica.
Parlem d'aquest senyor, de Jacques Fromental Lévy Halévy, un senyor, no sé si dir semiconegut, però aquesta és l'òpera, la que has anat a veure, la més coneguda d'aquest senyor, d'aquest compositor, i potser la que li ha donat més fama, no?
Sí, ara és un nom desconegut, però al segle XIX era un nom superconegut. Diguéssim, La Juif, que és la seva gran obra mestra, la seva obra més coneguda, va ser de les òperes més representades a París durant fins als anys 30. De fet, el que passa és que feia 74 anys que a París no es representava La Juif.
Això anava a dir, ho van deixar allà.
Ho van deixar allà, sí. Però, clar, diguéssim, és un dels màxims representants del que és la gran òpera francesa de mitjans del segle XIX i, realment, diguéssim, una de les obres més importants del gènere.
Ho van deixar allà per la temàtica?
Una mica hi havia, clar, evidentment, una obra que es diu La Juif, en uns anys 30...
La Jueva, diguem-ho.
La Jueva, exactament. Uh-huh. Uns anys 30 de problemes antisemites, no només a l'Alemanya nazi, també a la França als anys 30 també hi havia, diguéssim, moviments antisemites bastant forts, i una extrema dreta força perillosa. Per una banda hi havia aquesta qüestió de la temàtica, per l'altra banda hi ha la qüestió de la moda, diguéssim. La gran òpera, com a gènere, diguéssim, es va quedar molt desfasat, fins i tot avui té una mala premsa crítica considerable, i costa veure els grans títols d'Aubert, de Meyerbeer, del mateix Halévy.
Anava a dir-te, fa uns dies, fa unes setmanes, no gaires, parlàvem de Meyerbeer, seria un altre cas, Meyerbeer, no?
Efectivament. Veure uns Hugonots o un Robert Le Diable avui en dia és una cosa raríssima. Doncs aquest que és el cas de La Juif igual. Tot i que els últims anys ha tornat una mica la circulació gràcies bàsicament al Neil Shikoff, que l'ha defensat, l'ha fet a Viena, l'ha fet a Nova York, l'ha fet a Venècia, una mica ha estat el que ha tornat a posar en el mapa aquesta òpera.
El tenor.
El tenor. Uh-huh. Perquè és un dels grans papers de tenor del segle XIX, un paper molt complicat, i bé, el Shikoff, diguéssim, pot aquí expressar tot el seu potencial dramàtic i vocal.
Això acostuma a passar, i encara passa avui en dia, semblava que la Calas o la Cavaller eren les que treien de l'oblit certs papers operístics. La setmana passada, o fa uns dies, parlàvem de Domingo i el Cyrano de Bergerac. Avui tornem a parlar d'un cas d'un cantant que treu de l'oblit una òpera. Uh-huh. Això sembla que encara es manté.
Encara es manté perquè encara hi ha obres molt importants, i és a dir, és que La Juif era un títol clau del repertori del segle XIX, i tothom assumia que era una obra mestra, que era una obra bàsica, i així, clar, 100 anys després, 150 anys després, això ha desaparegut del mapa. Clar, necessita algú que li tregui la pols i digui, ei, que això realment val la pena. Uh-huh. I bé, quan hi ha un intèrpret de prestigi i amb ganxo que s'ho pot permetre, doncs sempre és d'agrair.
De què va La Juif? Situem una mica l'argument.
La Juif està situat a l'època dels començaments del segle XV, després de la victòria dels catòlics contra l'heretgia hussita, doncs hi ha un concili, el concili de Constança, i llavors aquí, diguéssim, es troben en aquesta ciutat suïssa, es troben Eleazar, que és un jueu, amb la seva filla Raquel, i bé, tenen problemes perquè, diguéssim, cada dos per tres els volen linxar i els volen cremar per jueus, per heretges, per etc.
Ja al segle XV, eh?
Sí. I llavors, diguéssim, hi ha un cardenal que de tant en tant els protegeix, però que també va una mica en contra d'ells. Què passa? La Raquel està enamorada d'un teòricament jueu que es diu Samuel, però resulta que aquest Samuel no és jueu, sinó que és cristià, sinó que és el nebot de l'emperador, i que està casat.
Uf,
està casat.
Quin
embolic.
Clar,
quan la Raquel ho descobreix, denuncia el seu nou, que no es diu Samuel, que es diu Leopold, denuncia això, clar, immediatament a la garjola, el Leopold, l'Eleazar i la seva filla. Què passa? Que resulta que la filla de l'Eleazar, la Raquel, no és la seva filla. És la filla del cardenal que se suposava que havia mort feia no sé quants anys en un incendi. Què passa? Una mica com el trobador, l'Eleazar fins al final no li diu al cardenal, aquesta és la teva filla. Però clar, li diu quan la filla ja està cremant a la foguera. Una mica això resumint...
Una mica poca vergonya, eh?
Una mica poca... És un argument d'aquests melodramàtics tremendos, que diguéssim, d'impacte segur, però una mica recargolat.
Què et va semblar? On la vas veure d'entrada?
Es va estrenar a la Bastilla, una nova producció a la Bastilla. Una producció que va tenir una mica de problemes, perquè s'havia anunciat que hi havia vaga de tècnics d'il·luminació... Després van dir que, bueno, que hi havia vaga, però no tant. No es va dir res al públic, no es va avisar al públic, però es veu que això, segons un article que ha sortit al Le Monde criticant la direcció de l'òpera bastant contundentment, que es veu que el director d'escena tampoc sabia que hi havia vaga d'il·luminadors. I al final es va enfadar i no va sortir a saludar.
No m'estranya.
Sí, una mica d'això...
Com a mínim el director d'escena.
Sí, no? Això que es va enterar pels diaris, que hi havia vaga.
Això acostuma a passar.
Acostuma a passar, sí.
en el repartiment, la posada en escena en general, tret i aquest, clar, suposo que va minvar, no?, el fet de la manca d'il·luminació.
Va minvar, però jo crec que amb l'il·luminació el muntatge hauria estat igual de dolent.
Sí?
Sí.
O sigui, no et va agradar,
no,
directament.
Visualment, el decorat era molt vistós, molt espectacular, una mena de construcció metàl·lica i de metacrilat i així, però a nivell escènic era d'una rigidesa, és que el cor sortien, es palplantaven d'allà i allò no es movien ni que els matessin. I dramàticament, sort que hi havia cantants que tenien una convicció i una força, però poc dirigits, o sigui, estan molt, molt mal dirigits. Teatralment va ser l'espectacle, va ser bastant pobre.
De seguida us deixem amb una mica més de la música de Halevi, que és la que estem sentint de fons. Abans acomiadem Xavier Sestés. Xavier, gràcies un cop més per venir i fins ben aviat.
Fins la propera.
era l'àrea de l'Eleazar del final de l'acte quart de l'òpera La Juif, de Halevi, en la veu de Josep Carreras. Si voleu sentir altres comentaris que en Xavier Sesté ens va fent a les línies addicionals del que va veient per aquests mons de Déu, els trobareu en un apartat propi de la pàgina web de les línies addicionals. Heu d'anar a les www.catalunyamusica.cat, buscar el programa Línies Addicionals, i a mà esquerra hi ha l'apartat de viatge on hi trobareu totes aquestes cròniques.
Línies addicionals.